Vinga, i seguim amb una molt bona dada, una molt bona dada per Sitges, pel Centre d'Atenció Primària de Sitges. Bones dades també a Catalunya, però en concret per Sitges, i per això les volem destacar. I anem a parlar de prescripció social. Recordin que és aquesta prescripció que realitza ara el Centre d'Atenció Primària. Aquí n'hem parlat sovint amb la nostra secció temporal de medicina comunitària. Es tracta, doncs, això, que et prescriuen, en comptes de prescriure medicaments, en la mesura que poden, moltes vegades el que et prescriuen és que facis exercici, que t'embotis a un casal, que facis una activitat, és a dir, una prescripció, doncs, això, social, que facis com una manera vida social, perquè això està estudiat i se sap que representa i genera millores a molts dels pacients que arriben, en molts casos amb malestars físics, però també malestars emocionals. Doncs bé, prop de 30.000 persones han rebut l'últim any una prescripció social des de l'atenció primària per millorar el seu benestar emocional. Per tant, unes xifres, diguem, potents. És un 16% més que l'any 2024. Són dades que ofereix Generalitat de Catalunya, l'Institut Català de la Salut. I en el cas de Sitges, les dades, a més, són especialment bones, i avui les volem comentar amb una de les infermeres, una de les persones que formen part d'aquest equip de prescripció social del Centre d'Atenció Primària de Sitges, Míriam Guisado. Què tal, Míriam? Bon dia.
Hola, bon dia, Carola. Què tal?
Míriam, molt bones dades pel cap de Sitges.
Sí. Estamos entusiasmados completamente.
Doncs vinga, anem a comentar-les. Jo parlava d'aquesta dada general, però en el cas de Sitges teniu dades que entenc que us les envia l'Institut Català de la Salut, no?, perquè pugueu fer vosaltres la vostra pròpia valoració, i us han donat dades de la quantitat d'usuaris que han estat que han rebut prescripció social, no?, a Sitges el darrer any.
Sí, en el último año estamos teniendo muy buenas cifras, ya en el año anterior ya tuvimos también. Mm-hmm. Pero sí, este año, justo cuando las han sacado ahora hace muy poquitos días, y si quieres comienzo
sí,
a darte datos.
Sí, andaban. ¿Sí?
Venga, pues en el último año hemos atendido en el CAP de Sitges, en la consulta de prescripción social, aproximadamente unas 116 usuarios, unas uh-huh. 116 personas, ¿vale? De estos 116 usuarios, que en principio ya mi compañera Meli contó un poco cómo era el circuito de derivación y demás, derivamos desde nuestras consultas a la consulta de Meli, y de estos 116 usuarios, un 87% se adhiere a estas actividades que ofrece Sitges. O sea, nosotros hacemos una uh-huh. labor de facilitación a las organizaciones y a las uh-huh. entidades de Sitges. Este 87% se adhiere a las actividades, que es muy buena cifra, porque significa pues que son...
Pues gairebé el 90%, claro.
Y que se ofrece mucha calidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, finalmente cuando terminan los 6 meses, que dura un poco este estudio de prescripción social y demás, nosotros al principio de la primera entrevista hacemos una valoración tanto del bienestar emocional como social. Entonces, un 85% de los usuarios mejoran su bienestar emocional y un 60% mejora ese soporte social. Uh-huh. Que esto, bueno, yo creo que es sorprendente.
Clar, no, és que són dades molt bones, són dades que a més en el conjunt de Catalunya situen el Centre d'Atenció Primària de Sitges en millor posició, diguem, que la mitjana de Catalunya, és a dir, diguem, les dades que dona el CAP, que desprèn el CAP de Sitges, doncs el situen doncs per damunt de la mitjana de l'atenció, de la prescripció social a Catalunya, fet que doncs diu que s'estan fent les coses molt bé. I recordem, Míriam, per aquells que ens estiguin escoltant que encara no hagin entès ben bé què és això de la prescripció social, que ara deies, en aquest any 116 usuaris haurien rebut prescripció social al CAP de Sitges. La prescripció social és això, és a dir, que el que feu no és prescriure medicaments, no? Sinó uh-huh. el que feu és d'alguna manera aconsellar, acompanyar, recomanar a usuaris, en aquest cas de Sitges, doncs, que facin algun tipus d'activitat en alguns dels centres amb els que vosaltres hi col·laboreu.
Exacto. Claro, en consulta y bueno, un poco lo que vamos viendo en estas nuevas épocas que estamos viviendo de tantos cambios, vemos que hay mucha soledad, mucho aislamiento social y todo esto ha conllevado a un uso excesivo de fármacos, ¿no? Sobre todo ansiolíticos, antidepresivos. Entonces lo que quieren, o sea, la intención de esta prescripción social es que se disminuya todo este uso de fármacos favoreciendo una vinculación a la comunidad, ¿no? O sea, mejorar el bienestar tanto físico como emocional a través de unos activos de salud en la comunidad, y son actividades que en cada población pues ofrecen las actividades que con las que cuentan, ¿no?, cada población. Y la verdad que nosotros tenemos, o sea, lo que llamamos el mapa de Actius, que lo comparamos un poco, es como si fuera nuestro vademécum, ¿no? Es como que
sí,
puedes recetar un paracetamol, pero también puedes recetar una actividad de estimulación cognitiva, de baile, de unas caminadas. O sea, hay muchísimas cosas que nos favorecen ese bienestar y ese aislamiento social, porque ya simplemente estamos teniendo contacto con otro tipo de personas.
I amb aquesta xifra que comentava la Míriam, de que el 87% dels usuaris que reben o que han rebut aquest any aquesta prescripció social, és a dir, el 87%, gairebé 9 de cada 10 usuaris que han anat al metge i els hi han dit, han entrat en aquest circuit de prescripció social i els hi han dit, mira, en comptes d'augmentar-te la dosi d'ansiolítics, ves al casal d'avis i mira de a veure si hi ha alguna activitat que t'engresqui, o ves al centre excursionista que igual pots fer les sortides que van a caminar, o si ets una persona jove, ves a l'espai jove que hi ha activitats que t'agradaran, o ves a la Creu Roja i apunta't al voluntariat perquè està molt bé, i com aquestes, tantes altres. Gairebé el 90%, és a dir, gairebé 9 de cada 10 dels sitgetans i sitgetanes que han anat i que han rebut prescripció social al cap de Sitges han fet cas. Que és que a mi aquesta dada és la que em crida més l'atenció, perquè la prescripció social al final és quelcom bastant nou, bastant recent. Aquí ja ho treballeu des de fa un temps, però és nou. De cara al ciutadà, que quan normalment està malalt i va al metge, el que espera i el que busca gairebé sempre és una pastilleta que li tregui el dolor o el malestar, que entenguin, que acceptin i que rebin d'aquesta manera, després amb els resultats finals, de que d'acord, doncs aniré a fer-ho i m'apuntaré. És a dir, 9 de cada 10 han anat a aquest casal, han anat al centre excursionista, han fet l'activitat, s'han apuntat de voluntaris, han anat al Color Sitges Link, és a dir, a qualsevol de les activitats que els heu proposat. És que clar, és un èxit això.
Sí. Jo la verdad, nosotros desde el CAP, sobre todo nuestro más máximo agradecimiento a todas estas entidades, al ayuntamiento, a todos los recursos que te contamos en Sitges, que siempre son son un paso más que tenemos, porque ofrecen muy muy buena calidad de actividades, ¿no? Y además diferentes para diferentes personas, diferentes edades. Para todos los gustos, hay cosas más relacionadas con la expresión corporal, otras más relacionadas con el arte, otras incluso que va bastante gente, por ejemplo, al tema de bibliotecas, ¿no? Sí. Las reuniones de lectura.
Los clubes de lectura,
Sí, entonces, sobre todo, la máxima aportación es realmente la que ofrecen nuestros recursos que contamos en Sitges, que son una maravilla.
Clar, i no sé si això, justament, en comparació amb altres territoris de Catalunya, és com un avantatge amb la que juga Sitges, no? El fet de que comptem amb una vida associativa, i d'alguna manera és que aquests resultats, òbviament, són un èxit pel CAP, pels professionals del CAP i per la vostra feina, però entenc que són un èxit també pel món associatiu de Sitges, que és un món molt actiu, molt potent, molt variat, com deies, molt divers, i que ja no només fan aquesta feina, diguem, que cada associació té el seu interès, sinó que és que ara ja estan ajudant a nivell mèdic.
Sí, jo estic completament segura que bueno, i lo veo, ¿no?, día a día en la gente, ¿no?, en Sitges, que en sí tienen un amor por su pueblo, por su población, por su gente. Entonces esto yo creo que se demuestra mucho en este tipo de actividades y en la implicación que tienen todas estas organizaciones con la gente de Sitges. O sea, es una implicación máxima. Y bueno, vuelvo a decir que es un agradecimiento máximo, y en nosotros el valor que le hemos puesto es el de servir esto, ¿no?, de facilitador, de detectar a la persona y ofrecerle y enseñarle cuáles son las actividades con las que cuenta Sitges, ¿no? Que muchas veces por desconocimiento o por no acercarte, no sabes a lo mejor que hay algo en la escuela de adultos o en la asociación de donas. Entonces lo que hacemos es dar esa información y adherir a las personas a estas actividades, que son lujo.
Clar, clar, és que exacte el que dèiem, és que aquest moviment associatiu d'entitats que té Sitges és molt potent, aquí en parlem sovint perquè venen els presidents de les entitats, però probablement encara ho hauríem de fer més. És un món que a més treballa molt des de l'altruisme i des de l'amor,
sí,
és a dir, oi? És a dir, que al final moltes d'aquestes entitats, per no dir totes, estan gestionades i liderades per gent de Sitges que ho fa per amor a l'art i per l'amor a l'entitat i prou, i ja està. I ara no només es dediquen a aquesta activitat, sinó que ofereixen els seus espais doncs, a altres sitgetans que tenen malestar emocional, que aquest sabem que és el gran mal del segle XXI, no? I que, ostres, doncs, millora amb la prescripció social i millora de vegades tan fàcil com apuntant-te a un club de lectura o anar a compartir una estona amb les dones, amb l'Associació de Dones de Sitges a cosir, o anar a fer una excursió, o anar al Prado, al Retiro, vés a saber fer què, és a dir, que hi ha diverses opcions variades i múltiples, i el que dèiem, les dades dèiem que 9 de cada 10 gairebé s'han adherit a aquestes activitats que els hi proposeu vosaltres, no? En col·laboració amb les entitats, la dada de mitjana Catalunya és del 63%. Per tant, és que clar, és una dada molt superior a la de la mitjana catalana,
Sí, no, la verdad que, o sea, cuando el otro día recibimos esta noticia, estábamos, o sea, casi que no nos lo creíamos, ¿no? Era como que, jolín, son unos datos excepcionales.
Clar, jo no sé si des de l'Institut Català de la Salut també us han felicitat, si us encoratgen, si d'alguna manera també esteu servint ara com de mirall de cara a altres municipis que estiguin instal·lant ara la prescripció social, que no sé si això també està passant.
Pues mira, nosotros esta forma de hacer esa orientación, digamos, a la población, fue una iniciativa del CAP Granollers, CAP Canovella, y nosotros un poco la pusimos en marcha porque ellos nos la presentaron, ¿no? Ellos son los pioneros en este tipo de prescripción social, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de estos números, hace muy poquito Jesús, nuestro compañero de bienestar emocional, ha comunicado todo este proceso, que nosotros tenemos este protocolo, ¿no?, de derivaciones a otro CAP. Hace poquito tuvo una conversación con Sampera, y para mostrar un poquito estos datos, porque realmente con la consulta lo que hemos hecho es centralizar a una persona que es la que gestiona el proceso, que yo creo que es más sencillo para luego hacer los seguimientos y mejorar esa continuidad asistencial que a veces se pierde cuando muchos profesionales entran dentro, ¿no?, de este protocolo, ¿no? Pero sí, yo creo que seguramente viendo estos datos y viendo que lo que hemos cambiado simplemente es esa forma de derivación, ¿no? Pero bueno, que igualmente, sobre todo, es esta cantidad de actividades, y que ojalá y en un futuro estas mismas actividades se puedan ofrecer a lo mejor a otras personas.
Claro,
¿no? Que podamos colaborar con otros pueblos que tenemos también cerquita, con otras comunidades, y hacer otro tipo de actividades que junten más a toda la población, de la zona del Garraf.
És a dir, ampliar, diguem, les possibilitats de prescripció social, no? Que en el cas de Sitges, ja ho hem dit, és molta i variada i diversa i molt rica, però entenc que això us ha d'encoratjar, no?, a vosaltres, els professionals, no?, que us hi dediqueu amb això, a aquestes dades us encoratgen a que aquests canvis que heu fet, aquest sistema de derivar tot a través d'una persona, no?, que aquí n'hem parlat sovint amb el tema amb medicina comunitària, entenc que això us ha d'encoratjar, en plan, ho estem fent bé, anem per bon camí.
Sí, ha sido una buena lección haber seguido esta consulta. Y bueno, también aparte de esto, ¿no?, los datos eso de mejoría en el bienestar emocional, en el soporte social, yo creo que es bastante importante también.
Claro,
que un 85% de los usuarios a principio en la consulta tú les preguntes y no se encuentra demasiado bien, y que a los 6 meses te diga que, o sea, digamos que un 85% ha mejorado su bienestar emocional.
Clar, és que és una altra vegada, gairebé 9 de cada 10, gairebé 9 de cada 10 en 6 mesos... En 6 mesos es troba millor, clar, d'aquest malestar emocional. Per tant, potser encara pren la medicació, no sé què, però en tot cas ni l'ha augmentat, i diguem que el camí, diguem, va cap a millora, no? És un camí de millora. I sobretot, a més, entenc que això també els hi és com una llum d'esperança, de dir, escolta'm, el camí és més fàcil, era fer una activitat, era moure'm, saps? No passa el camí únic i exclusivament per una medicina.
Correcte. A ver si poco a poco podemos tomar esas, o sea, tomar estos datos como muy positivos para que así seguir avanzando. Es algo que lleva relativamente poco tiempo. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el CAT de Canovellas,
¿sí?,
empezaron antes del COVID, pero se paralizó todo,
sí,
con todo esto del COVID. O sea, que podemos hablar de 2019.
Claro, pero en el
que
cas...
es relativamente poco tiempo.
En el cas de Sitges va ser posterior a, al COVID,
sí,
no?
Sí, ah, a nosotros empezamos, yo creo que fue 2023.
Clar, anava a dir, jo crec que fa dos anys que esteu amb això.
Sí.
Que, aquí la ràdio no fa més de dos anys que parlem de prescripció social. És que, a més, sí, hem fet molta divulgació i n'hem parlat molt perquè, òbviament, és un concepte nou. Era un concepte que ens agafava tots una mica com que no acabàvem d'entendre el què, que d'entrada ho deies i dius, a veure, què vol dir que em prescriuran el casal? Vull dir que dius, què vol dir això? Òbviament genera una certa desconfiança inicial, no? I no sé si això també, el fet de tenir aquestes dades, de veure que funciona, de que, aquest, sobretot aquesta satisfacció de quan arriben els usuaris a la visita dels 6 mesos o li, els hi feu el de trucada dels 6 mesos i us diuen, no, no, estic molt millor. Clar, és com és aquesta, aquest reconeixement a, és que això és que això funciona, és que nosaltres ho dèiem, estàvem convençuts, però és que ja les dades ens ho estan reafirmant.
Sí, sí, sobre todo porque además empezamos pues un poco, claro, los comienzos,
claro,
vas un poco todo borroso, ¿no? No sabes muy bien, vas probando, vas haciendo, y pero siempre lo hemos estado todo, desde que se habló prescripción social, que ni nosotros, cuando nos lo explicaron, ya nos sorprendía mucho, ya siempre le pusimos mucho entusiasmo porque sí que pensábamos que era algo que podía funcionar y hemos ido remodelando un poco la consulta. Hemos estado haciendo esa valoración con el tema de las entidades y demás, y poco a poco, bueno, pues vamos creando ese mapa de activos, vamos creando esa red, vamos informando a la gente, que a veces pues eso no saben que existe esta, que existen estas actividades, que existen estos modos.
Clar, és que és curiós perquè amb això us hi trobeu, Míriam, que de sobte li parles d'una entitat de Sitges de tota la vida a un usuari que també és veí de Sitges de tota la vida i sembla que li estiguis descobrint el món i dius, però si això està a Sitges, al teu poble, igual està al carrer de baix.
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo que van dirigidas a multitud de, o sea, que
claro,
no es solo, que a veces se piensa, ¿no?, en los casals, ¿no?, siempre se
están, sí,
en los casals, se hacen... Pero bueno, es que hay un montón de sitios donde se hacen un montón de cosas y que a veces no se conocen. Entonces, pues bueno, es una manera de conocerlo y de hacer un bien social, digamos, y a la salud, claro.
Clar, Míriam, i si no sé si això també és com la confirmació de que l'ésser humà és un ésser social i que necessitem rodejar-nos de persones que sols no podem afrontar tota la vida, és a dir, que necessitem estar amb gent, que necessitem rodejar-nos de gent a diferents estones del dia, és a dir, que no podem passar la vida sols.
Sí, sobretot, o sea, és algo que està molt a l'ordre del dia, el tema de la soledat, el aislamiento social, y claro, todo esto, al final vas entrando en un círculo en el que es casi muy difícil, ¿no?, salir, sobretot cada vez que vamos aumentando en edad, yo creo que vamos tendiendo más a aislarnos y no es algo que nos beneficie para nada. Hay que salir, hay que socializar, hay que buscar actividades, hay que...
Sí. Hem de trencar, s'ha de trencar aquesta barrera, no?, de vegades de por, de timidesa, de vegades generada per un tema d'hàbit, no?, de que de sobte entres en un hàbit diari i te n'adones. És a dir, entenc que, Míriam, tots hauríem de sortir al carrer cada dia i fer algun tipus d'activitat, la que fos, però que ho hauríem de fer. És a dir, aquest hàbit de gent que, quan en la seva hora de, diguem, de lleure, més aquells que treballen i aquells que no treballen, doncs encara més, el que fan és tancar-se a casa i les xarxes, la tele, i ja està, i no relacionar-se, no sé què, és a dir, això no és salut, hauríem de sortir en algun moment del dia sempre al carrer i parlar amb algú.
Sí, sí, perquè, a més, la forma de comunicación a la que estamos tendiendo ahora con el tema de las
sí,
móviles, ¿no?,
sí,
y todo esto, no es una forma de comunicación sana, ¿no? Estamos perdiendo el cara a cara, el mirarse a los ojos, el tema de la de mirar el, o sea, de valorar la
Míriam, uy,
de un WhatsApp, ¿no?
Sí.
Entonces sí que es importante esa interacción, nos hace ser más humanos, nos hace ser mejor persona, yo creo, porque realmente estamos perdiendo, ¿no? Ese tú a tú, entender a las personas, sí que es importante, sí.
Sí, i el tocar-se, no?, també, aquesta cosa sí. de tocar algú, que és que dius, perquè algú et dirà, bueno, jo ja parlo, perquè parlo pel WhatsApp o parlo per la xarxa, no sé què, no, però... davant, en persona, i que el toquis, saps? Que li puguis tocar i escoltar i mirar-li els ulls i veure si allò que t'està dient perquè ho està sentint o està a gust o no està a gust, no? És que, i a més, compte, que això també ho hem dit moltes vegades, ho heu explicat vosaltres moltes vegades, als professionals, que de vegades hi ha gent que es pensa que això és un problema només de gent gran i no,
No, y la gente joven cada vez más, ¿no? Casi todos sus movimientos y todas sus actuaciones son a través de una pantalla o de un teléfono móvil. Entonces, claro, no te relacionas. Las relaciones están cambiando muchísimo. Entonces, bueno, pues todas estas actividades... Y bueno, sí que tenemos en el Spa y Yoga y tenemos las actividades con el tema de pantallas y demás y hacen grupos y tienen...
Pero en grup, que no es el mateix, ¿no? Es a dir, fer una activitat de pantalla en grup es diferent ya.
Sí.
Clar.
Sí, no, la verdad que es muy importante, sí, el tema de la interacción al tú a tú.
Per tant, Míriam, ja per anar acabant, si som pares i veiem que el nostre fill o la nostra filla es tanca molt a l'habitació, surt poc o gens... però li preguntem i ens diu no, però estic bé, ens hem de preocupar, és a dir, i el mateix si és veiem el pare o la mare, no?, que diem és que no surt, no vol sortir, està tot el dia o amb la tele o mirant les xarxes i no surt, no?, i això passa amb gent jove, passa amb gent gran, passa amb gent de totes les edats, ens hem de preocupar?
Bueno, yo creo que cualquier persona que se aísla nos debe de preocupar, ¿no? Siempre hay un momento en el que a lo mejor una persona, por un estado anímico, puede estar un poco más aislado, ¿no? Y se puede considerar de manera sana, ¿no? Un duelo, al final hay que pasarlo, ¿no? No, pero bueno, hay un duelo sano y hay un duelo patológico, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo. Siempre hay momentos en la vida en los que a lo mejor a una persona le apetece aislarse por motivos emocionales o por otros motivos, ¿no? Pero que por norma una persona está aislada no es lo más... O sea, lo podemos considerar patológico, ¿no? Entonces, en principio y sobre todo que muchas veces preocupa a los padres y preocupa a los hijos cuando tienen padres mayores, ¿no?
Efectivamente,
que no salen de casa, ¿no? Entonces ahí lo que sí es súper importante es la comunicación lineal entre unos y otros, o sea que tengan claro y que conozcan realmente a su familiar o a su amigo y que, o sea, que realmente tengan esa confianza para preguntar cómo se encuentran y que verdaderamente sea una conversación sincera y desde el cariño, ¿no? Y que realmente tú confíes en la persona y en lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, esta confianza, sobre todo esta, ¿no?, en esta relación filial o de los padres, ¿no?, que a veces nos preocupa tanto, lo importante es tener esa confianza y conocer a la persona. Saber que no te está... que no, o sea, que no es un aislamiento patológico, saber por qué se aísla en ese momento, saber, sobre todo yo creo que a los padres lo que más les preocupa es qué hace mi hijo en la habitación, ¿no?
Que...
está ahí, que no sé realmente lo que hace, ¿no? Yo creo que cuando hay confianza dentro de del núcleo familiar, no hay estos miedos, ¿no? Entonces ellos, o sea, sobre todo lo que hay que favorecer es esa confianza, ¿no?, para saber perfectamente cuáles son lo que es lo que preocupa a tu hijo, qué es lo que no preocupa, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Que a veces eso es lo que se pierde, ¿no?, esa confianza.
Sí, i moltes vegades es fa de manera inevitable, doncs perquè anem com anem per la vida, anem de bòlit i arribem i el dia a dia i això se'ns menja, ¿no?, i de vegades ens oblidem del més senzill, que és entrar i preguntar com estàs. Ja està, saps? És tan fàcil de vegades com això, però és veritat que, i no, òbviament no volem entrar en cap tipus de judici cap a ningú, perquè tots sabem com és la voràgina diària, però sí està pendent, sí està alerta i sentir això, que de vegades és tan senzill com preguntar com estàs, ja està, és tan fàcil, no? I a més aquestes coses de vegades passen que vas pel carrer i fem aquesta pregunta una mica com per quedar bé, què, com estàs, no? I de sobte un dia hi ha algú que et contesta de debò i et diu, doncs malament. I et quedes una mica com descol·locat, dius, Hòstia, jo ho preguntava només una mica com qui diu hola, no? Diu, hola, què tal? No sé què, com estàs? Diuen, doncs pues mira, malament. I et quedes una mica com, ostres, clar, és que acabo de fer una pregunta que és molt més profunda en el fons del que la fem servir, no? I, bueno, està bé que també tinguem la capacitat de dir-ho, no? De dir, pues, si estic bé ho dic i si estic malament, doncs també t'ho dic, sobretot que ho puguem explicar i doncs, que sàpiguen això, que el CAP de Sitges, que el Centre d'Atenció Primària de Sitges, ja fa 2 anys que treballa fora amb això de la prescripció social i ho està fent exitosament perquè les dades d'aquest darrer any són boníssimes, 116 usuaris que han rebut consulta de prescripció social en l'últim any, això és un 0,46% de la població respecte al 0,38% de la mitjana a tot Catalunya, per tant, de nou per sobre de la mitjana de Catalunya, que gairebé 9 de cada 10 que han rebut prescripció social han acceptat i s'han adherit a les activitats que els hi han proposat des del CAP, davant d'un 63% a la mitjana de Catalunya, per tant, un èxit absolut, fruit probablement el que dèiem, d'aquesta riquesa associativa, identitat que té Sitges i que ofereix Sitges, i que en els 6 mesos que dura el seguiment de la prescripció social, el 85%, per tant, molts, han millorat el seu benestar emocional. Que aquesta és la dada més important, en el fons, perquè pel que es fa això és perquè millori el benestar emocional, i el 60% el suport social. Per tant, entenc que molta d'aquesta gent que estava en solitud, que estava aïllada, que vivia doncs, malament, amb ansietats, amb angoixes, amb molt de malestar, en 6 mesos han vist millores evidents. I amb quelcom a priori tan senzill com apropar-te a una entitat a fer una activitat. Que a priori dic que és senzill, però tots sabem que en aquesta situació d'aïllament, oi, Míriam, res és senzill, eh?
Sí, sobretot que hi ha una vinculació a la comunitat. Jo crec que és la més important.
Recuperar una mica, sí, recuperar una mica aquella cosa de poble, de que sorties al carrer i parlaves amb la veïna i anaves a comprar i parlaves amb la parada del mercat i li preguntaves per la filla i així feies al matí o feies la tarda i després a la tarda quedaves per fer un cafè amb els amics o al vespre, ara que fa calor, treies la cadira a la fresca i feies conversa abans d'anar a dormir amb els veïns. És veritat que la nostra vida, diguem, que això no ens ho facilita gaire, perquè ara, depèn quins carrers, no pots treure cadira, però d'alguna manera el que esteu treballant és per mantenir això, aquesta vida social.
Correcte, sí.
Míriam Guisado, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona, felicita des d'aquí a tot l'equip del CAP de Sitges per aquestes dades i gràcies per atendre'ns i amb vosaltres ens retrobem a l'octubre, ja quan arrenquem temporada, que tenim ganes de continuar amb l'espai de medicina comunitària, que aprenem moltíssim.
Sí, gràcies a ti, Carola, perquè sempre ens fa una difusió impressionant. Gràcies.
Moltes gràcies, Míriam, un plaer. Bon estiu. Adéu. Adéu.